Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, amb el repàs dels titulars. Avui és dimecres 19 de juliol. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Les autoescoles han posat el crit d'alarma pels greus efectes que està generant la vaga dels examinadors de la DGT. Va començar a principis de juny i a dia d'avui ja hi ha llistes interminables de cua d'alumnes que volen pujar examen teòric o pràctic.
Això ha bloquejat l'activitat de les autoescoles justament en els mesos en què més demanda tenen. A Calella l'impacte també és notori. I per conèixer-ho contactarem amb Mercedes Ruiz. Ella és professora de l'autoescola Calpín, perquè ens ho pugui explicar en primera persona.
L'Ajuntament ja ha quantificat el cost dels desperfectes a la setzena de parquímetres de la zona Blavaca. Com explicava dilluns, el tinent d'alcaldia Torrent va ser objecte d'una onada d'actes vandàlics durant el mes de juny.
Són 26.500 euros els quals haurà de fer front l'administració i, per tant, pagar-los amb diners de tots. Per mitjà d'un comunicat de premsa, el consistori ha anunciat que es personarà com a acusació particular en la denúncia que ja ha presentat per aquests fets ja es via a l'empresa municipal de mobilitat.
I ja hi ha data per la inauguració de l'Oktoberfest 2017.
Serà el diumenge 1 d'octubre a les 9 del vespre. Estava prevista pel dissabte 30 de setembre, però la celebració del referèndum d'independència i l'Ironman Barcelona el mateix dissabte ha motivat el canvi. Enguany se celebrarà la 30a edició i l'Ajuntament anuncia la signatura d'un conveni amb l'empresa organitzadora per incrementar la qualitat de l'esdeveniment.
L'incendi de Taià ha quedat sufocat, deixant però una superfície de 13 hectàrees de bosc cremades. Les flames van obligar a sitiar diverses urbanitzacions de la població al Maresmenca.
El foc es va originar ahir i s'ha detingut una persona veïna de la població. Segons informacions periodístiques, a qui s'acusa de provocar-la. L'alcalde de Taià ha explicat que la manipulació d'una serra radial podria ser-ne la causa. Aquest tipus de maquinària però no es pot utilitzar en època d'alt risc d'incendis.
Fotofilm Calella convoca la 26a edició del trofeu Rafael Carpinell de fotografia.
Els participants hauran de lliurar abans del 19 d'agost un màxim de 3 fotografies sobre Calella, els seus paisatges, les festes o la gent. El veredicte dels guanyadors es donarà a conèixer el 26 d'agost. Les obres seleccionades s'exposaran durant la Fira de Calella i l'Almaresma.
La presidenta del Fons Monetari Internacional ha advertit a Espanya que ha de reformar l'actual sistema de pensions per garantir l'estabilitat econòmica i el creixement que s'ha registrat aquests últims 4 anys.
Proposa ampliar la vida laboral, el que significa posposar l'edat de jubilació, i recomana igualment que els ciutadans contractin plans de pensions privats. Amb la titulada de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, amb Concepció Patxot, intentarem treure l'entrellat del perquè el Fons Monetari Internacional demana a Espanya aquest nou ajust i com es podria realitzar.
Situació límit a les autoescoles per la vaga dels examinadors, que va començar fa un mes i mig i que amenacen amb convertir-la en indefinida si la DGT, la Direcció General de Trànsit, no dona compliment als acords del conveni, en termes de restabliment de plantilla per jubilacions i també condicions retributives.
Doncs sí, la vaga va començar el 2 de juny, la fan 3 dies a la setmana i això provoca que la llista d'espera per pujar a examen augmenti a marxes forçades, més perquè l'estiu és l'època de l'any que molts joves aprofiten per treure's el carnet. Els alumnes en són els principals perjudicats, però també i sobretot també les autoescoles, que veuen com s'ha paralitzat la seva activitat. No entren nous alumnes perquè no saben quan podran fer la teòrica i els que la tenen aprovada desisteixen de començar les pràctiques.
Pel moment, les autoescoles agrupades a la plataforma Les Autoescuelas Dicen Basta han celebrat a Barcelona 2 concentracions de protesta per l'immobilisme de l'administració i n'han convocat una d'unitària la setmana que ve a Madrid. I anirà Mercedes Ruiz, de l'autoescola Calpín, amb qui ara parlem a l'Info Migdia. Mercedes, bon dia.
Hola, bon dia.
Teniu vosaltres gairebé una vintena d'alumnes que estan pendents d'examen només aquí al centre que teniu a Calella.
Sí, efectivament. A més, has de sumar doncs, els que hi ha en els altres centres. Gent que no fa pràctiques perquè estem esperant que se solucioni el conflicte i gent que puja a examinar-se, té data d'examen i el dia abans d'examinar-se els hi diu que no hi ha examen.
La vaga Mercedes va començar el 2 de juny. Explica'ns quina era la dinàmica que hi havia de pujar examen abans de que es convoqués la vaga i quina és l'actual a dia d'avui.
Bueno, pues pujàvem igual dos cops al mes amb un cupo de 3-4 alumnes per professor. Això abans de la vaga. I en el moment que comença la vaga, pues examinem quan la DGT ens convoca, que en aquest cas en el nostre hem pujat a dos exàmens en tot el mes de juliol. Portant, pues, presentes llistes de 4 alumnes o de 3 alumnes i te'n tatxen dos, te'n treuen dos quasi sempre, vull dir, el limiten el número de persones que pots examinar. Llavors, clar, això fa que s'acumulin els que no s'han pogut examinar amb els que estan en llista d'espera. Llavors, la llista es fa impressionant.
I això tant, la saturació, el col·lapse, podríem dir, tant pels que pugen a examinar-se de la pràctica, que eren aquests als que es referies ara, oi, Mercedes, i també els de teòrica.
Els de teòrica igual, sí. Els de teòrica ens han donat un marge a la possibilitat, pues, de pujar els alumnes a altres zones, com per exemple a Sabadell. Ahir vam estar, que no hi havia exàmens de circulació, va haver una convocatòria d'examen de teòrica, però has de portar els alumnes, els has de desplaçar des de Calella, per exemple, en aquest cas, fins a Sabadell.
Aquesta és una situació insostenible, no, Mercedes?
Aquesta situació és tan insostenible que si això es torna indefinit, com ells diuen, fins que se solucioni la situació, molts no sabem si podrem tornar a treballar el mes de setembre i moltes escoles hauran de tancar perquè, bueno, pues, si no es genera diner perquè els alumnes no s'examinen, els propietaris de les empreses no poden pagar ni seguretat social i els autònoms, pues, no poden pagar els seus autònoms i, bueno, tot això és el peix que es mossega la cua. Això és el que el dit aquest català que tenim nosaltres, que diuen dos jugaven i el tercer va rebre. Aquí reben les autoescoles i reben els ciutadans perquè no poden exercir el seu dret a examinar-se quan ja han pagat una taxa per fer-ho, perquè això és el que hem comentat abans. Vull dir, tu has pagat una taxa per accedir a un servei públic que no se't concedeix. I, a més, aquest any, quan s'han aprovat els pressupostos generals de l'Estat, s'han incrementat les taxes en plena vaga. És una situació que ni es sosté per als alumnes ni es sosté per les escoles.
És un despropòsit, no?
Un despropòsit molt important per això, perquè, o sigui, a més, de que no estan treballant, si tu presentes un alumne que té que pagar taxa, tens que pagar-li la taxa incrementada perquè s'han pujat els pressupostos, que es podia haver ajornat aquesta puja al gener. Pues no, s'ha pujat en plena vaga. Clar, això indigna els alumnes i indigna els propietaris de les escoles i els treballadors, perquè molts treballadors veuen perillar molt el seu lloc de treball. I els empresaris veuen empreses que potser és igual, porten un any i han de tancar, però hi ha empreses com la nostra que porta 40 anys en aquest sector i no sabem què passarà.
Sí, Mercedes, ens comentaves que només en el centre, a l'escola que teniu aquí a Calella, hi ha una vintena d'alumnes pendents de pujar a examen. Teniu altres centres, també a Pineda.
Sí, clar, igual.
I a Malgrat de Mar, que es passaria el mateix. Alguna situació una mica...
Extrema,
com la que em comentaves d'un dels alumnes vostres, que al setembre marxarà fora als Estats Units a estudiar. Volia enllestir tot el tràmit, treure's el carnet aquest estiu i segurament
amb
prou feines es traurà la teòrica.
Es traurà la teòrica perquè es va examinar ahir. Quan l'any passat vaig tenir el mateix cas amb una noia que és nedadora i que se'n va anar a Estats Units, va venir a treure's el carnet i en un mes i mig va tenir el seu permís de conduir. I aquest any ens hem trobat amb aquest cas d'aquest noi que marxarà el dia 26 només amb la teòrica i tindrà que estar fora 10 mesos i quan torni haurà de tornar a començar. La teòrica no, evidentment, perquè té un període de duració de 2 anys, però s'han anat sense el seu permís de conduir.
Mercedes, perquè ens fem una idea, a l'estiu, en aquests mesos d'estiu, entre el final de curs i principi de curs, diríem, universitari, es mouria doncs, amb la franja d'edat dels nois que volen començar
Exacte.
A treure's el carnet, és quan es concentra la major part de la vostra activitat?
Efectivament, nosaltres quan més treballem, són els mesos de... Comencem ja la campanya d'estiu a finals de maig i estem treballant a tope fins a l'octubre o novembre, que és el que es sol estirar un alumne que comenci ja quan ha acabat la selectivitat o quan han acabat les universitats.
Per tant, la vaga se celebra quan us fa més mal.
Exactament. I aquest any, quan es tregui el TAP, no sabem si es treu el TAP, si aconseguim que es tregui el TAP, no sabem com acabarà, perquè clar, tens una llista d'espera i els nois hauran de tornar a la universitat. Hi hauran problemes de col·locació d'alumnes per horaris, per dates d'examen i per tot.
S'haurà de fer una reubicació, per tant, en el cas de que s'arribi a un acord, no?
Si s'arriba, sí. Esperem que s'hi arribi. De moment estan dient que s'hi portaran militars, que, bueno, estan traient les coses de lloc perquè militars no poden venir a examinar.
Exacte, serien militars per examinar, no?
Sí, sent, diuen que sent.
Públic.
Sí, que, bueno, que s'han de formar en 11 setmanes. Si això encara en 11 setmanes no s'ha solucionat, ja no cal que ho solucionin, perquè no hi haurà autoescoles i no hi haurà alumnes.
De fet, això és el que comentaves, no? La situació límit, que
seria
que haguéssiu d'acomiadar plantilla o de tancar directament.
No? Exacte. Nosaltres aquesta situació ja la patim des de fa bastants anys. El que passa és que hem anat aguantant perquè no era tan greu com ara. Una vaga d'aquestes característiques ens esfonsa a tots.
Ho comentàvem al principi, els examinadors estan en vaga demanant, exigint el compliment dels acords del conveni del 2015 amb la Direcció General de Trànsit. Sí. Són uns acords que tenen a veure amb la restitució de places d'examinadors per jubilacions.
Exacte.
I també condicions retributives. No sé si des de les autoescoles enteneu aquestes reivindicacions i en tot cas aquí atribuïu la culpa de la situació de bloqueig que hi ha actualment.
Sí, bueno, mira, jo això cadascú té el seu punt de vista, però en principi la culpa és de tots dos. Uns per no cedir i els altres poder també per no voler. Aquí la DGT principalment no es vol sentar. De fet, nosaltres, tant la plataforma, perquè sí que està la plataforma de les autoescoles Dicen Basta, però hi ha també la Federació d'Autoescoles de Catalunya, la Federació d'Autoescoles de Barcelona, quan acabi la vaga d'examinadors, nosaltres començarem les nostres protestes. Ara la nostra protesta principal és que volem que s'acabi aquesta vaga, perquè volem treballar i volem examinar. Però després continuarem amb les nostres demandes, demandes que no se'ns han escoltat mai, que ara que ens hem unit, totes les escoles de quasi tot el país, principalment a Catalunya, que és on també els problemes tenim, doncs intentarem que s'escoltin les nostres reivindicacions.
Per què hi ha més problemes a Catalunya?
Per què hi ha més problemes a Catalunya? Doncs perquè és on fan falta més examinadors. I perquè, per exemple, altres províncies, el mes d'agost s'examina, aquí no s'examina, a Catalunya el mes d'agost tothom fa festa, a la resta de províncies d'Espanya, moltes, el mes d'agost es continua treballant, el que facilitaria molt que nosaltres poguéssim treballar també a l'agost, perquè aquest jovent que s'ha de treure el carnet durant el període d'estiu podria fer-ho. Però clar, com que la prefectura fa vacances, doncs nosaltres també hem de fer vacances.
Mercedes Ruiz, de l'Autoescola Calpín, gràcies avui per haver explicat aquesta problemàtica a través dels micròfons de Ràdio Calella Televisió.
A vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Ajuntament xifra en 26.500 euros el cost dels actes vandàlics als parquímetres. El consistori confirma a través d'una nota de premsa que es personarà com a acusació particular en la denúncia que ha interposat Gesvia per l'atac a 16 màquines expenedores del tiquet de Zona Blava. Es van ruixar amb àcid i es van segellar amb silicona. Tots ells van aparèixer amb pintades fetes amb espai negre on es podia llegir "El carrer és de totes".
Dels 16 parquímetres que van patir els actes vandàlics, només dos no es van poder recuperar i va ser necessari substituir-los per equips nous. També va ser necessari reparar 7 lectors de targetes bancàries i altres elements addicionals. Ho avançava a principis d'aquesta setmana el tinent d'alcaldia de Mobilitat i president de Gesvia, Albert Torrent, justament en declaracions aquí a l'Info Migdia de Ràdio Calella. El cost estimat, com dèiem, dels desperfectes ocasionats és de 26.500 euros.
Més qüestions. La inauguració de l'Oktoberfest es farà finalment el diumenge 1 d'octubre a les 9 del vespre. Serà el mateix dia en què hi ha prevista la celebració del referèndum d'independència. En un principi s'havia posat sobre la taula dues dates per a aquesta inauguració, o bé el divendres 29 de setembre o l'1 d'octubre. Els organitzadors descartaven el dia previst inicialment, que era el dissabte 30 de setembre, ja que Calilla acull l'Ironman Barcelona. Enguany hi ha prevista l'assistència de 60 bandes de 18 països diferents.
Doncs sí, definitivament. Oficialment ja hi ha canvi en el calendari del tradicional degullament del barril que dona el tret de sortida a l'Oktoberfest i que estava previst inicialment pel dissabte 30 de setembre. Recordem que aquell dia, aquí a Calella, s'acollirà, se celebrarà l'Ironman i per motius logístics i organitzatius s'ajornarà doncs fins diumenge al vespre la inauguració de la Festa de la Cervesa. Segons va avançar Ràdio Calella, els responsables de l'esdeveniment es movien entre aquestes dues dates, fer-ho divendres 29 de setembre o bé el diumenge 1 d'octubre. Finalment, i després d'haver mantingut aquest dimarts una reunió amb l'alcaldessa, s'ha optat per fer-ho el mateix dia en què hi ha prevista la celebració del referèndum. Ho ha avançat en declaracions a l'Info Migdia l'alcaldessa Montserrat Candini.
L'1 d'octubre, a les 9 de la nit, aquest any tenim, és un any especial perquè són 30 anys de l'Oktoberfest, i amb aquests 30 anys, doncs, la veritat és que ho volem celebrar-ho bé, volem, diguem, demostrar el compromís també, doncs, de la ciutat amb aquest esdeveniment tan arrelat. Aquest any són gairebé 60 bandes, 60 bandes de 18 països diferents.
A tot això, Montserrat Candini ha explicat que en els propers dies l'Ajuntament signarà un conveni amb l'empresa organitzadora per refermar el compromís de la ciutat amb l'esdeveniment. Segons Candini, el conveni inclourà millores per incrementar la qualitat en aspectes com la llum, el so i les ventilacions.
Per comprometre's d'alguna manera o altra, doncs, d'una manera molt més clara i reafirmar, doncs, reafirmar el compromís amb aquest esdeveniment i, lògicament, alguns elements de millora, d'il·luminació, de, diguem, d'estètica, temes dels fums, és a dir, tot allò que d'alguna manera o altra puguem diguem, fer uns elements de qualitat i de millora en els mateixos dies, que són tres setmanes, que, doncs, que al cap i a la fi creiem que val la pena poder anar evolucionant amb aquesta línia de qualitat.
Canviem de qüestió.
Parlem ara de Greenpeace, que alerta de l'alta pressió urbanitzadora del tram litoral Mataró, Malgrat de Mar.
És una de les 53 zones amenaçades per la nova bombolla immobiliària a la costa peninsular, segons adverteix l'organització ecologista. Trams que no estan protegits mediambientalment i tindrien una bona comunicació, la qual cosa situa aquestes ubicacions com a especialment atractives pels promotors immobiliaris.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Taià, a qui s'acusa de provocar l'incendi que es va declarar ahir a la riera d'Aroles de la població maresmenca.
Els primers càlculs dels agents forestals apunten a un total de 13 hectàrees de bosc afectades per les flames.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Fotofilm Calella ha obert la convocatòria per la 26a edició del Trofeu Rafael Carpinell de fotografia.
Els participants hauran de lliurar abans del 19 d'agost un màxim de 3 fotografies. S'estableixen 3 categories de premi. El guanyador del primer rep una obra original autografiada de Raül Villalba, la medalla daurada de Fotofilm, i 120 euros. Els responsables del Trofeu Carpinell de fotografia és Josep Maria Colomer, anima a totes aquelles persones que habitualment fan fotografies i les comparteixen a través de les xarxes socials.
Voldríem que tota la gent que en principi doncs està fent fotos amb el mòbil i que els envia a les xarxes socials i els envia a les revistes i també els envia a TV3 i els envien per tot arreu, doncs que també els enviessin en el concurs que fem cada any aquí a Calella. És un repte. Fer una foto del teu poble és un repte, perquè com que ho veus cada dia no tens la visió fotogràfica que caldria de quan vas a fer un viatge i veus tot ple de coses noves, no?
El veredicte el 26 d'agost i les obres seleccionades a la Fira de Calella i l'Almaresma s'hi podran veure.
107.9 FM. Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli.
Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El Fons Monetari Internacional ha fet una sèrie de recomanacions a Espanya per tal de certificar el creixement de l'economia durant els últims 4 anys. De fet, estima que el PIB, que calcula l'activitat econòmica interna, pugui augmentar un 3,1%, acompanyat també de la creació de llocs de feina.
Són aquestes perspectives a curt termini. A llarg, però, la consolidació de l'economia, diu l'organisme internacional, està condicionat a la superació d'algunes debilitats existents, com ara el deute públic, que diu s'ha de reduir, la desocupació estructural i també la sostenibilitat del sistema de pensions per l'envelliment de la població. L'informe de l'FMI proposa allargar la vida laboral, una cançoneta que fa anys que sentim, i fomentar també els plans de pensions privats.
Doncs sí, avui ens centrem en aquest aspecte sobre els advertiments en quant al sistema de pensions espanyol. Per conèixer què motiva i què s'aconseguiria, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Concepció Patxot, que és professora de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona. Benvinguda a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Hola, bon dia.
Cal, Concepció, que ens anem preparant per una jubilació que no ens arribi als 65 anys, sinó més?
Sí, de fet, la reforma de 2011 ja va canviar als 67 gradualment, ara estem en procés, però hi ha altres països que ho han fet d'una forma més dràstica o inclús automàtica, de manera que quan augmenta l'esperança de vida un any, es retarda la jubilació també un any, i això és una manera de garantir, de millorar la sostenibilitat del sistema. I també té sentit perquè aquest sistema es va organitzar quan ens començàvem a treballar amb 15 o 16 anys i ens jubilàvem amb 65 i poc després ja l'esperança de vida ens feia, no?, desaparèixer. I ara mateix la gent comença a treballar amb 25 o 30 i es jubilen amb 65 i li queden per davant doncs, una esperança de 30 anys aproximadament de jubilació. I doncs això és lògic que s'hagi d'ajustar d'alguna manera.
El problema és únicament demogràfic, llavors?
Sí, és demogràfic, és això, l'esperança de vida ha augmentat, que això és una cosa que s'ha produït durant tot el segle passat molt paulatinament, però a més hi ha hagut un altre factor demogràfic, que és la fecunditat, i és que va haver-hi una explosió demogràfica en uns anys i després una caiguda. I això el que implica és que hi ha una generació que ha sigut molt nombrosa, que és la famosa generació del baby boom, que, a més, ha tingut pocs fills. I doncs, quan arribin a jubilar-se, com que a més hi haurà més anys, produiran un forat, hi haurà una espècie d'un cicle demogràfic molt fort, perquè a més això durarà uns 20 anys, més de 20 anys. O sigui, es comencen a jubilar el 22-25, segons l'edat, i acaben el 42-45. O sigui, estarem durant 20 anys suportant una massa de jubilats més alta de lo normal en els últims, en tot el període observat, diríem, no?
Com s'ha de prendre el govern espanyol aquests advertiments, aquestes recomanacions del Fons Monetari Internacional, perquè això no és com si ho digués el ministre d'Economia d'un país veí, sinó que les seves recomanacions entenc que s'han de prendre d'una manera molt seriosa i en vistes d'aplicar-les.
Sí, de fet, és el que ens està dient, el que està fent tots els països europeus des de fa temps. O sigui, és un tema que ja més abordat. O sigui, la retallada de les pensions ja està legislada, és aquest factor de sostenibilitat que tenim, però és que ho han fet d'una manera una mica obscura, diguéssim, i la gent no entén massa bé el que vol dir aquest factor, però vol dir això, que quan no quadren els números, les pensions no s'ajusten. Llavors, de fet, aquest factor havia de ser variable, però li van posar un mínim, que era aquest 0,25%. I, de fet, ara, si volem, parlem després de la crisi, però la crisi ha provocat que ja tenim que estar en aquest mínim. O sigui, ja tenim que ajustar les pensions només un 0,25 perquè no es poden baixar més, perquè la legislació s'ha fet amb un límit mínim.
Però parlem sempre de pensions que les quantitats no són potser les més recomanables, no són pensions baixes si es compara amb altres països.
Sí, és veritat que són... Bueno, si es compara amb altres països tenim un rati bastant... unes pensions bastant generoses. O sigui, si mires països europeus encara estem amb nivell bastant generós i a més amb les reformes que han fet tots els països europeus això baixarà, perquè tenen ara mateix tots els països europeus tenen aquest problema més o menys gran, de fet Espanya és un dels que els té més gran, no? I és veritat que són limitades, però és un problema que tenim i que hem d'abordar, o sigui, evidentment que ens agradaria poder pagar pensions més altes, però el fet és que amb aquest problema demogràfic no serà possible. Per això l'edat de jubilació ajuda una mica, perquè el que fa és dir, bueno, si tens bona salut i treballes una mica més, el que fas és estalviar pensions i aportar cotitzacions durant uns anys més. O sigui, és una mesura que ajuda molt a no haver de retallar les pensions.
Un gerro d'aigua freda per la gent que està en aquests anys previs a la jubilació ara mateix.
Sí, però els que estan ara mateix no sembla que no són els més afectats. I el problema és que si no fem això, hauran de suportar tota la càrrega de l'ajust la gent que treballi mentre es jubili el baby boom, perquè llavors haurien de pagar més impostos per poder pagar les pensions. I tampoc és just que un problema que tenim ara i que és absolutament previsible, des de fa més de 20 anys que això els acadèmics ho diuen, que aquest problema el deixem perquè algú l'arregli no se sap quan, saps? I que ho hagin de suportar tot els futurs treballadors.
Mm-hmm. Ens centrem en aquesta segona part dels grans titulars que veiem aquests dies a la premsa, que es demani allargar la vida laboral. L'altra part és incentivar els plans de pensions privats. La gent que tingui 30 anys que s'ho comenci a rumiar?
Exacte, sí, això és una mica la idea, que puguis complementar-ho. Però, clar, hauríem d'haver complementat la generació dels baby boomers, que som els que tenim el problema. I això ja no estem gaire temps, perquè els baby boomers ara tenen entre 40 i 60, o sigui que ja encara els joves encara poden estalviar, però els altres no. O sigui que sí, clarament aquesta és una manera d'ajudar. És veritat que hi ha gent que no té capacitat d'estalviar, però és una necessitat que hi ha per poder complementar aquestes pensions públiques que hauran d'ajustar-se.
El problema de la cotització de l'atur és un altre dels aspectes en el que incideix aquest informe del Fons Monetari Internacional juntament amb el deute públic. De fet, són mesures estructurals i, diríem, indissociables, no? Una ha d'anar acompanyada inevitablement de l'altra.
Sí, o sigui, si milloréssim la taxa d'atur, de fet, ens ajudaria molt, perquè quan els baby boomers estiguin jubilats, si tenim menys atur, tindríem més gent treballant, i això milloraria les cotitzacions. Això és, de fet, és el gran problema estructural que té Espanya i que s'ha d'abordar. I, de fet, una mica el problema de les pensions havia de sorgir a partir de 2022. Què va passar? Que es va adelantar perquè la crisi va pujar molt l'atur i va fer que sorgís abans un dèficit que no estava previst que sorgís i que ha fet que el problema s'hagi com avançat, no? I d'alguna manera és una sort perquè hem començat a fer la reforma abans, si no haguéssim deixat tot el problema per futur i hagués sigut pitjor, no?
La jubilació als 65 anys, amb la reforma, com deia, s'allargava, es prorrogava 2 anys més. No sé quin és l'horitzó tope, l'edat màxima a la que pot arribar la jubilació aquí a Espanya, i no sé si comparant-ho amb altres països propers que també han patit la crisi econòmica seria equiparable.
Jo penso que fins als 70 podem arribar tranquil·lament, evidentment amb modificacions per professions perilloses o més difícils de treballar quan ets més gran, no? Però als 70 seria una bona edat. De fet, hi ha països que nosaltres estem tenint el 100% de la pensió amb 35 o ara 37 anys treballats, hi ha països que ja van per 40 o 45. O sigui que arribar, o sigui, augmentar 5 anys més és necessari, diria.
Tot i que dependrà també de la professió.
Evidentment, sí, s'ha de matitzar que les professions perilloses o les que ja amb una edat ja no pots, doncs que tinguin marge per poder-se jubilar sense perdre massa. També aquestes professions també comencen a treballar abans normalment. Llavors, una de les coses que es fa per tenir en compte això és, en lloc de posar una edat de jubilació, posar uns anys cotitzats que necessites. Si en tens 40 ja et pots jubilar, si no, no. I si no perds, bueno, et pots jubilar però perds pensió, no? Això és una manera de fer-ho més flexible i més just, entre cometes, no? Perquè la gent que ha treballat 30 anys doncs, no té dret al 100% de la pensió, no? És lògic.
Doncs prenem bona nota del que ens ha explicat avui Concepció Patxot, Emili.
Doncs sí, gràcies Concepció per atendre avui la nostra trucada.
A vosaltres.
I dels esports, dos apunts. El primer de tenis taula, l'equip espanyol de tenis taula, format per les jugadores calellenques del Suris, Sofia Joansang i Alba Fernández, i també la catalana Anna García del Vic i Marina Níguez de l'Alacant, han quedat sisè per equips en els campionats d'Europa Júnior que s'estan disputant aquests dies a Guimarães, a Portugal.
I pel que fa al mercat de fitxatges, hem de dir que el Club Bàsquet Calella reforça amb Robert Ureña. L'aler pivot biguetà arriba al conjunt calellenc de després de 3 temporades fora de competició. El bàsquet Calella reforça amb el veterà jugador per afrontar amb garanties l'objectiu de fer una digna temporada a segona catalana. Ureña ja havia coincidit amb Paco García anteriorment en diversos clubs.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
El temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra. Quim, molt bon dia.
Bon dia, com ahir ja comentàvem, avui esperem un dia amb més núvols que no pas sol. No tindrem un temps tan estable i tan assolellat com en els últims dies. De fet, els núvols es faran abundants a mesura que avanci el matí, més compactes aquest migdia i durant la pròxima tarda-vespre. Altre cop, la nuvolositat tornarà a ser força destacable. No es descarta fins i tot que d'aquests núvols es pugui destendre alguna gotellada, algun petit ruixat, però malauradament seran precipitacions poc destacables. Diem aquest malauradament perquè convenen molt les pluges. Recordem que ahir a la tarda es va produir un incendi forestal a Taià, al Maresme Sud, conseqüència, entre altres coses, d'aquesta sequera tan important que està patint la nostra comarca. D'entrada, la previsió, per tant, anuncia aquests petits canvis amb unes temperatures que avui amb més núvols baixaran una mica respecte a les d'ahir, les diurnes, però continuarem amb xafogó i, per tant, la temperatura real que notarà el nostre cos continuarà molt elevada. Amb vents que seran fluixos, bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima força tranquil·la, ja que tindrem petites àrees de marejol a tota la costa de la comarca.
Arriba a les dues, les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda.